Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Sabrà què passa a la gent que coneixem, a la gent del nostre entorn, i cada vegada aquest entorn es fa més ampli, més extens. No?
Saber-ho i explicar-ho, llavors. O sigui, perquè la tafaneria funciona bàsicament perquè hi ha un receptor que llavors es converteix en emissor.
Fa que ens preocupem de l'altre. Mm. I com que ens preocupem de l'altre, volem saber quina és la seva situació, no?
Sí, i copiem a l'altre i, en el pitjor dels casos, cohesiona el grup anant en contra d'algú que estàs... del qual estàs criticant.
La informació es poda, sí, clar.
M'ha interessat una cosa del que deies abans, Llucia, que és quan a la finca dels teus avis hi havia un porter que deies que hi havia un tracte de familiaritat i us explicava les coses, perquè una de les situacions en què es podria donar és que hi hagi una relació que no és ben bé bilateral.
Clar.
No? El porter podria saber moltes coses i que tu no sàpigues absolutament res del porter.
Clar, podria ser així, i de fet per la discreció mateixa de la feina hauria...
Bueno, no, perquè ell podria explicar-te les seves coses, no la dels altres, no?
Però està controlant quines coses t'explica en qualsevol
cas.
Això
sí, evident.
Cosa
evident.
Que quan
que tu no pots...
ell té accés a casa teva, i de fet en tenen, o antigament com a mínim tenia les claus de tots els pisos, ara no sé si encara és així, però era així, pot saber fins i tot les teves intimitats més íntimes, no? I llavors, no arribaràs mai en aquest nivell d'igualtat en la informació a partir de l'altre, però sí que està bé també saber alguna cosa.
Bueno, perquè a més, si vosaltres us hi dediquéssiu com a escriptors, perquè us agradaria, com a tafaners màxims del regne, el que faríeu és inventar-vos una personalitat.
Clar.
Evidentment. O sigui, mentiríeu en tota la vostra vida, sí o no?
Segurament.
D'on veniu?
Segurament.
Amb qui esteu?
Ja ho fem normalment.
Com es diem? Quan dius? Víctor.
Però te n'has de recordar, és el problema de les tafaneries, de les mentides. No, perquè llavors el dia següent no et pots dir David.
Jo duraria un mes.
Però també et dic que si tingués porter a casa meva, segurament m'inventaria una vida dins casa meva, no?
O sigui,
perquè quan ell vulgui espiar, s'adués alguna sorpresa.
Sí, bueno, però seria com tot contradictori. Entraries a casa i hi hauria una vida i una altra que no acaben de quadrar. Bé, la Llucia Ramis i el Carlos Tanon, avui amb les paraules encadenades, el concepte era porter, i hem passat per totes aquestes fases. Mira, m'han entrat ganes ara de veure, ja sé que no surten els porters allà, però hi són de forma implícita, l'Escopeta Nacional, que segur que és una de les meves pel·lícules fetitxe, i és en aquest moment en què los porteros automàticos...
Saps que anaves a dir porter
de nit? Ja no es diuen porters automàtics, no?
Sí, no?
No, però la gent no diu porter automàtic,
diu
interfono.
Interfon.
Ja sé que es diu interfon, però la gent diu interfono.
Interfono.
Però porter automàtic ja no es diu massa, no?
No ho sé.
A mesura que ha anat desapareixent el porter, ja no...
És vera.
Va, Llucia, Zanon, adéu.
Una ferrada.
Adéu.
Adéu.
I a les 11 i 3 minuts actualitzem la informació a aquesta hora del matí al costat de l'Adrià García. Adrià, bon dia.
Bon dia.
Anem a actualitzar la informació a aquesta hora de diumenge a través de les declaracions que ha fet en aquest programa el líder del PSC, Salvador Illa, que avisava a Esquerra Republicana que renunciar a aprovar els nous pressupostos a Catalunya seria irresponsable.
Sí, ho ha dit, com deies, en una entrevista aquest matí al Via Lliure de RAC1, després que ahir Junqueras li tanqués la porta als morros. Illa ha recriminat també al president dels republicans que li vulgui donar lliçons. Assegura que el Partit Socialista ja és un ferm defensor de l'estat de dret i que ningú li ha de dir què ha de fer per acabar amb la repressió a l'estat.
El Partit Socialista sempre ha treballat per defensar l'estat de dret, no dona lliçons i no en rep de ningú. Crec que queda clar.
No accepta lliçons d'Oriol Junqueras.
Nosaltres no donem lliçons, però no acceptem de ningú. Hem treballat sempre per respectar l'estat de dret. No donem lliçons, no ens en dona ningú. I treballem per superar el ressentiment. No sé si m'entén.
Un Illa que ha tancat la porta a una possible reedició del tripartit. Diu que el seu objectiu és construir una alternativa sense renunciar, però, als acords amb la resta dels grups del Parlament. Tot i això, el primer secretari dels socialistes a Catalunya no és partidari de convocar eleccions perquè diu que el país ara mateix no les necessita. Mentrestant, al Palau de la Generalitat, Pere Aragonès continua treballant a contrarrellotge en la configuració del nou govern. El president està reunit a aquesta hora al despatx amb el seu equip més proper. Més tard s'incorpora també la consellera de Presidència, Laura Vilagrán. En cap allà, Sergi Giró.
El president aragonès i Sergi Sabrià, cap de la seva oficina, estan acabant d'ultimar la llista dels nous consellers. Carpeta de noms, apunten fonts de l'entorn del president, ja força avançada, que no es publicarà, això sí, fins que estigui del tot tancada. De moment, reunions, trucades i fins i tot converses amb agents econòmics i socials per acabar de configurar el nou govern després de la marxa de Junts. Les mateixes fonts apunten que el president ja va rebre ahir la voluntat de deixar el govern de tots els consellers sortints. El DOC, però, no publicarà les actes de cessament, com a mínim apunten fins demà.
I en plena de successos, els Mossos detenen tres persones per assaltar amb violència i amb una arma de foc una casa de Cabra del Camp, a l'Alt Camp, on s'assecava marihuana. Va passar el 30 de setembre, cap a la una de la matinada, en un domicili de l'urbanització de Mas de Plata. Tres homes van saltar el mur exterior de la casa i van entrar a la força al domicili. Un cop a l'interior, un dels assaltants va colpejar amb una escopeta una de les dues persones que hi havia dins i la resta del grup va entrar en una de les habitacions per robar la marihuana que estaven assecant per després vendre. Una trucada d'una empresa de la armes al 112 va permetre a la policia arribar a temps per detenir els tres lladres i també les dues persones que vivien a la casa pertinença de drogues. Ara els Mossos treballen amb la hipòtesi que els tres assaltants anaven acompanyats d'altres persones que van poder fugir abans de l'arribada de les patrulles i que es van endur la marihuana. La investigació, per tant, continua oberta i no es descarten més detencions. I ara els esports, amb l'Oriol Jové.
En marxa l'assemblea de compromissaris del Barça, que ha d'aprovar els comptes de l'entitat. Marta Ramon.
En el seu discurs d'obertura, el president del Barça, Joan Laporta, ha culpat l'herència rebuda de la situació econòmica del club que han hagut de revertir i ha explicat que optar per la solució de les palanques era l'única via per recuperar l'excel·lència esportiva, tot i que també ha admès que el club ha de ser sostenible a curt termini sense la venda constant d'actius. Diu Laporta que han salvat el club.
Ha costat molt arribar fins aquí. S'ha hagut de treballar molt, s'ha patit molt. Si bé podem dir amb orgull que entre tots i totes hem salvat el club, també val a dir que fins que no estigui consolidat no podrem dir que el club doncs, ja està arreglat.
Un Laporta canalitzant l'aportació de nous socis com Spotify ha anunciat que la plataforma llançarà aquest mes d'octubre la seva aplicació en català, un dels aspectes que el Barça havia inclòs en el seu acord quan es va signar.
En clau esportiva, el Barça rep el Celta aquesta nit al Camp Nou amb l'objectiu de recuperar el liderat de la Lliga Masculina de Futbol que és en mans del Madrid després de la victòria per 0-1 al camp del Getafe. La jornada es reprèn a les dues amb el Valladolid Betis i a un quart de cinc l'Espanyol visita el Cádiz amb la necessitat de sumar per evitar acabar la jornada en posicions de descens. I al marge del futbol, Max Verstappen s'ha proclamat campió del món de Fórmula 1 per segona vegada després de guanyar el Gran Premi del Japó i de l'ascensió a Charles Leclerc a l'última volta que ha fet caure el de Ferrari fins la tercera posició per darrere del Checo Pérez. La cursa està aturada dues hores a causa de la pluja i finalment s'ha pogut reprendre sense Carlos Sainz, accidentat només començar, i amb Fernando Alonso acabant en la setena posició.
I pel que fa al temps, matí assolellat en conjunt, tot i alguns bancs de boira a l'interior i núvols baixos a la costa. Durant la tarda aniran creixent nuvolades a punts de muntanya que acabaran descarregant ruixats i alguna tronada cap al Pirineu, Prepirineu, serralada, prelitoral i també a la Catalunya central i nord de les comarques de Lleida. Tot plegat amb un ambient agradable, suau, màximes de 27 a 20 graus.
Gràcies, Adrià. Fins ara.
A vosaltres, gràcies.
Caminar sobre la superfície, saltar les seves ones, volar i veure-ho des de dalt, submergir-te, quedar-te a viure en ell. Si el mar ho és tot per a tu, vine al Saló Nàutic Internacional de Barcelona, el Saló dels Amants del Mar. El mar és el cel. Del 12 al 16 d'octubre al Port Vell, Fira de Barcelona.
Té caràcter. És indomable. Se les ha vist de tots colors. Coneix els secrets de tothom. I arriba a 8TV totalment alliberat. Vicent Sánchez presenta El Pentàgon. De dilluns a dijous a les 21:30 a 8TV.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1... Arrencada contundent.
Apunteu bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a rac1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh?
No, no, escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1.
Últims dies. Inscriviu-vos-hi fins al dimecres 12 d'octubre.
Festa d'Esport i Ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC1. Tots som u. Amb la col·laboració d'Eurofitness, a Properties, Vicenç Esport, Mizuno, Coca-Cola i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 11 i 10 minuts. Bé, de seguida continuem amb diverses converses. De seguida parlarem del Super 3, del nou Super 3, amb alguns dels seus responsables, amb algunes persones que han estudiat, com en Pol Cruz Coromines, que és economista expert en el món audiovisual i la llengua, de cap on està anant el debat al voltant del català, les criatures, quins efectes té fer o no fer al voltant dels dibuixos, de les sèries, de la programació en català, quines conseqüències ha tingut la pèrdua d'espectadors i d'influència del Club Super 3. En parlarem de seguida. També parlarem amb l'arqueòleg Eudald Carbonell, el responsable, codirector de les excavacions de Tapuerca, que fa poc anunciava que quan faci 70 anys plegarà, després de dècades dedicades a aquesta qüestió. Però abans, a les 11 i 10 minuts, sentíem ara Marta Ramon, precisament on està l'assemblea del Barça, que avui estan aprovant els comptes previ al partit d'aquest vespre contra el Celta. Hola, Marta, bon dia.
Hola, bon dia.
Més enllà de per on estan les paraules de Jan Laporta, ens ha cridat l'atenció que una qüestió que crec que ja fa dies, bueno, quan es va anunciar el seu patrocini amb Spotify, es va anunciar que la plataforma, entre altres coses de les que faria per deportar diners per el patrocini de la samarreta i del Camp Nou, aprofitaria per traduir al català la seva plataforma, i això havia quedat com els llims d'alguna manera. Avui ha concretat una mica més Joan Laporta?
Sí, sí, ha estat més concret en el seu discurs d'obertura aquí a l'Assemblea de Compromissaris, en què ha exposat doncs quina és la situació econòmica del club i què estan fent per revertir-la, amb molt focus posat en les palanques i el seu efecte més immediat. Sí que ha detallat que en l'aportació de nous socis com Spotify, doncs ha anunciat que la plataforma llançarà aquest mes d'octubre la seva aplicació en català. No s'havia concretat quan seria que es posaria en marxa, i Laporta doncs ha explicat que aquest mes d'octubre la plataforma doncs es posarà en marxa en català. El sentim.
Ha tingut una especial sensibilitat per la nostra cultura, per la nostra llengua, i avui puc anunciar amb orgull, em plau anunciar-vos, que aquest octubre Spotify llançarà la seva aplicació i la seva web en català.
Doncs l'anunci queda clar, era una de les qüestions, un dels aspectes que el Barça havia inclòs en el seu acord quan es va signar fa uns mesos, i finalment doncs ja es traduirà en una realitat.
Doncs han hagut de passar 6 mesos des de més o menys l'anunci de l'acord, però tenim la concreció. Aquest mateix mes Spotify es podrà trobar també en català. Per el que fa a les aprovacions de comptes, suposo que encara ens queda una estona, no?, per saber com acaba tot plegat.
Queda força estona, perquè heu de pensar que ha arrencat l'Assemblea Telemàtica en la segona convocatòria, 11:15, i just ara s'acaba d'acabar el discurs d'obertura del president. Per tant, encara estem a les beceroles d'una assemblea de compromissaris que, la forquilla de previsió és que la més optimista, a 5:15 s'hagi acabat, però la més pessimista parla de 7:45 del vespre. O sigui que sí. Ens movem en una forquilla una mica àmplia, depenent de qui preguntis, de quan s'acabarà aquesta assemblea. Tot dependrà també de l'aportació dels socis, dels dubtes que tinguin, sobretot tenint en compte que les palanques tenen tanta lletra petita i han generat doncs tant d'interès en com i en quins efectes, no?, doncs pot tenir a curt i mig termini per l'entitat haver apostat per aquesta via de la venda d'actius per arreglar els comptes d'una manera ràpida.
Gràcies, Marta. Fins ara.
Fins ara.
D'aquí a 2 minuts serà 11:45 del matí, doncs ja ho sabeu, més enllà de l'aprovació dels comptes, que no ho sabrem fins d'aquí unes quantes hores, en el pitjor dels casos a 7:45 del vespre, quan el partit del Barça és a 9:00 al Camp Nou contra el Celta. En tot cas, ja tenim la confirmació d'una de les notícies que van marcar l'actualitat el mes d'abril, quan es va anunciar el patrocini de Spotify pel Barça, pel Camp Nou, per la samarreta, que era la traducció de totes les seves plataformes i de les seves aplicacions. Doncs, segons ha explicat Joan Laporta fa uns instants, serà aquest mateix mes d'octubre.
Si vibras con un gol en el Camp Nou o en Cornellà al Prat, ya seas culé o perico, tu lugar es DAZN. Disfruta de los partidos de este fin de semana del FC Barcelona y el Real Club Deportivo Español, donde y cuando quieras desde 19,99€ al mes. Culés, pericos, bienvenidos. Suscríbete en DAZN.com.
A Lloguer Segur celebrem 15 anys, millorant dia a dia els serveis a llogaters i propietaris. Facilitem els tràmits amb la digitalització de processos, visites virtuals, signatura digital, àrea privada i app per gestionar el lloguer. Lloguer Segur, 910-775-775. 15 anys millorant el mercat del lloguer.
Explota. Arriba a Barcelona, Hola Rafaela, espectacle homenatge a Rafaela Carrà. Dimecres 19 d'octubre, a 9:00 del vespre, a la sala Luz de Gas. Ballarins i banda en directe. Compra la teva entrada a lacatifarroja.com.
Reales Seguros presenta Ghost, el musical. Reviu la màgia de l'amor sense límits al Teatre Tívoli de Barcelona. Amb Bustamante i Ricky Merino en el paper de Sam. Del 30 de setembre al 27 de novembre. Compra les teves entrades a musicalghost.com i a grupbalana.com.
Hola, sóc Carles Sanz de Tricicle. Gràcies a l'èxit obtingut la temporada passada amb el meu espectacle Per fi sol, torno al Teatre Borràs explicant anècdotes divertidíssimes, totes molt boges. De fet, ja se'm mor de riure, més de 40.000 espectadors. Entrades ja a la venda.
Només fins al 6 de novembre al Borràs. Compra ja les teves entrades per Carles Sanz a grupbalanyà.com.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat. A RAC1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
Ara passa 1 minut d'un 11:45 del matí. Deixeu-me parlar d'una notícia que es va saber a principis d'estiu amb una persona, una gran personalitat del nostre país, com és l'arqueòleg Eudald Carbonell, que va anunciar a principis d'estiu, crec recordar, que retirava, que l'any que ve, quan en compleixi 70, això serà el 17 de febrer, si no tinc mal entès, el 17 de febrer de l'any que ve, quan faci 70 anys penjarà el barret d'arqueòleg, que tant l'ha caracteritzat durant la seva llarga i prolífera trajectòria, no sé si físicament el barret, però en tot cas, que deixarà la seva feina a Tapuerca. Potser, segurament no s'esperava que en aquest tram final de la seva trajectòria professional encara li quedava per viure un dels, en fi, estius més apassionants del que ha estat la seva carrera, amb dos descobriments excepcionals. El mes de juliol, el jaciment de Tapuerca, a Burgos. Allà Carbonell i el seu equip van desenterrar la cara del primer europeu. I el mes d'agost passat, al jaciment de l'abric romaní de Capellades, a l'Anoia, hi van trobar les restes d'un crani de Neandertal de fa més de 60.000 anys. Segurament aquest tram és la millor manera de reconèixer la feina d'un dels arqueòlegs de més prestigi a nivell mundial. A aquesta hora del matí el podem saludar, Eudald Carbonell. Molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Ja n'estàs segur d'aquesta idea de la retirada o del comiat, d'alguna manera, o no?
Escolta, ja han fet saltar la banca aquest any. Ja n'hi ha prou, no? Està molt bé. No, un comiat és, toca de jubilar-nos, no estic molt content de fer-ho. Efectivament, doncs, fa els 70 anys, el mes d'agost, que és el curs complet, queda un any a Tapuerca més després del romaní, perquè el projecte és de 3 anys, no estic molt content. La gent es pensa que et retires, i que desapareixes o que et mores. Això no, no funciona d'aquesta manera. Jubilar-me és una altra qüestió que li ve de jubiló, de fer altres coses, o les mateixes coses, però fer-les sense cap tipus de responsabilitat. Sí, em retiro. Mm-hmm. Em retiro de les responsabilitats. De fet, jo he anat deixant tot, comitès internacionals, referis, direcció de coses, i de fet el que faig és poder dedicar-me ara a treballar sobre el que vull fer.
Des d'un punt de vista arqueològic, ara li preguntaré per la resta de coses que vol fer, però a l'Eudald Carbonell com a arqueòleg, des d'un punt de vista arqueològic, això de retirar-se deu ser una cosa molt recent, no?
Sí, clar. Escolta, retirar-se significa com es passen a tots, som funcionaris, Soc catedràtic d'universitat i la jubilació arriba a tothom, no? A més a més, sempre en els equips has de deixar pas a la gent jove amb idees que té altres formes d'entendre les coses. Al final, si no ho fas bé, acabes fent nosa.
Mm. Et retires per fer altres coses, m'has dit.
Sí.
O deies el que realment vull fer. Què és el que realment vols fer?
Ara, no sé si seré capaç de fer-ho, això és una altra qüestió, no? Però a mi m'agraden els desafiaments, no? Estic treballant ja fa temps sobre una teoria social de l'evolució, amb un intent de completar la teoria de l'evolució de Darwin, que és una teoria biològica magnífica que ens ha permès a molta gent ser evolucionistes. No? Doncs hi ha una part, que és la part social que ens fa evolucionar com a humans. Doncs em penso entretenir encara bastant temps amb aquesta qüestió.
Mm-hmm. Bé, algunes vegades que hem pogut conversar amb l'Eudald Carbonell d'aquesta qüestió n'hem parlat i ara li preguntaré també sobre aquesta teoria social de l'evolució, què és el que ens fa humans, què és el que no, com podem ser més humans o fins i tot com podem ser humans, no? Perquè també l'Eudald Carbonell ha dit moltes vegades que encara no ho som d'humans, no? Però abans volia preguntar sobre aquesta retirada i sobre aquest tram final de la trajectòria d'arqueòleg com a tal, com a sobre el terreny, no? Us esperàveu que després de totes aquestes dècades dedicades probablement un dels grans descobriments arribés ara, com és aquesta cara del primer europeu allà a Tapuerca?
No. No m'esperava i, de fet, ha estat brutal, no?, la satisfacció que produeix aquest retorn dels propis jaciments en els quals tu ja has deixat tota la teva vida. A Tapuerca, quan acabi, podria haver estat 45 anys i el romaní també més de 40, no? I curiosament, fer un doble, no? En la veritat romaní de Capellades, sempre ara, quan em retiraven, m'havien dit, escolti, no s'ha quedat vostè amb el tema de que no han trobat neandertals i tal, i dic, home, és molt difícil que surtin aquí l'abric romaní si els nivells no canvien el tipus d'ocupació. Doncs fixa't, just acabar de dir-ho, que va sortir el neandertal. Bueno, i ja està, perquè increïble, la cara del Pink, no? Una cara del primer europeu, que és una cara molt semblant a la nostra i que també ajudarà a canviar molt el concepte que tenim d'evolució morfològica del ser humà.
Mm. Els arqueòlegs segur que tenim molta consciència del pas del temps i del temps en general, però, ostres, com a éssers humans ha de ser difícil gestionar el temps d'espera per acabar trobant alguna cosa, perquè no sé quants anys podeu trigar no acabar de trobar res, intuir que allà hi ha alguna cosa, però encara no saber res fins que hi ha l'eureka, no?
Tens tota la raó, però precisament aquesta que va d'estar en l'incert, d'estar en el que no coneixes, de buscar, de perseverar, és el que caracteritza, penso, a les mentalitats de gent que pensem en l'evolució com un llarg procés de coneixement, on el pensament i el coneixement es barregen, no? I sempre hi perseverar com quan ets petit, no? Que quan ets petit jugues amb el teu entorn, quan ets gran ho fas amb la intenció de conèixer, no? I per mi el coneixement ha estat la base de la meva vida, intentar conèixer. He buscat coneixement a tot arreu, observant, mirant, treballant, movent-me, viatjant, discutint, fent xerrades, escrivint, etc. I quan les descobertes són, jo diria, una mica la part bonica, la part que tu no controles de tot aquest procés. L'altre procés és un procés absolutament racional.
Com deu ser fisiològicament per algú que ha estat buscant això tota una vida i de cop dius, és que està aquí això, ho acabem de veure. Com fisiològicament fins i tot, eh?
És molt, sí, realment. Penso una cosa, hi ha gent que hem tingut també molta sort, no?, que hem fet moltes descobertes i realment totes extraordinàries. Jo he descobert totes les espècies que hi ha a Europa, no?, en un sol jaciment. Mm-hmm. Per exemple, a part dels meus treballs a Àfrica, sí, i altres llocs, no? Llavors, hi ha una transformació, encara que la gent no s'ho pensi, la part emocional juga moltes vegades males passades a les persones que hem set sempre molt analítics i molt racionals, Jo recordo quan vam trobar el Montefessor el 94, de l'emoció que vaig tenir, l'únic que se'm va acudir va ser agafar una borratxina de les més grans que he agafat a la meva vida.
Això també es podria analitzar antropològicament i arqueològicament, també.
No és que no m'hagi emborratxat mai, a mi m'agrada molt veure i fer conya i tal, però la cosa que la intensitat d'aquests moments únics és com... I són tan grans que has d'anar molt alerta. Què passa? Que, clar, també et fas gran i ja s'ha repetit moltes vegades aquesta situació. I a molts meus els dic, disfruteu, que és un moment excepcional a la vostra vida, però penseu una cosa, s'ha de continuar treballant.
Clar, però perquè pot ser que hi hagin arqueòlegs que no que puguin estar anys i anys i no visquin aquest moment, no?
Efectivament. Jo sempre he dit, soc un afortunat en aquest sentit. Jo, des que vaig començar a fer col·leccions de fòssils, soc tot 5 anys a Santa Maria de Besora, em vaig equivocar i he viscut equivocat tota la meva vida, per tant, no tinc res que dir.
Has viscut equivocat tota la vida, per què?
Va preguntar una vegada a un amic Corbella de l'Avantguardia, em va dir, en el Big Bang, aquella secció que feia, sí, que s'ha equivocat, i em va sortir, suposo que en el vici tan fart, em va sortir, diu, quina és l'equivocació més important que comés de la seva vida? I em va sortir de l'ànim i del cor, i, escolta, quan tenia 5 anys vaig començar a col·leccionar fòssils, per tant, vaig començar a dedicar això i, per tant, em vaig equivocar tan jove que no he pogut canviar.
Clar, això no es pot canviar. Un cop ja el cuquet ja està aquí i ja està. L'error era aquell hobby, diguem-ne.
Sí, senyor, exactament. M'has dit molt bé. Hi ha gent que això no ho entén i diu, oh, però si vas, jo hauria d'estar molt content. Jo no parlo d'això, jo no m'arrepenteixo de res, no tinc cap tipus de creença sobre aquestes qüestions i estic molt content i orgullós del que he fet. Ara no ho tornaria a fer, és veritat, no tornaria a repetir-ho. Es pateix molt en aquest ofici i sobretot quan aquest ofici, doncs, les descobertes acaben tinguent un èxit i això genera uns estressos i una forma d'adaptació de la vida que no la tornaria a repetir. Això de no parar avions amunt i avall, congressos, tal... i exposicions, i jo penso moltes vegades que no sé com ho he fet. Encara no m'acabo d'entendre ni de metabolitzar com es poden fer tantes coses i no morir l'intent.
No sé si creieu que els arqueòlegs teniu una percepció diferent del que és la vida i la mort, també, tenint en compte que la teniu present permanentment, perquè el que finalment busqueu és el resultat de la vida i de la mort d'algú, no?
És molt bona qüestió que m'has dit, no? Jo, en realitat, quan em pregunten a mi, diu, vostè què ha fet tota la vida? Desenterrar morts.
Clar.
És una postura que molt vital, molt directa, perquè hi ha una cosa que t'ensenya aquesta professió, precisament, és que hi ha una gran diversitat a la vida, però quan estem morts som tots iguals. Jo n'he vist pràcticament, hi ha diferències morfològiques, però he vist de tot. He desenterrat, doncs, esquelets d'un milió i mig, aproximadament d'un milió de mig milió, de 200.000 a 100.000 mascles, femelles, infantils, juvenils i tal, i el que veus quan estàs treballant és una sèrie de restes anatòmiques en connexió que havien tingut vida i que havien tingut un sentit social molt important que a nosaltres ens costa molt ara, moltes vegades, de recuperar.
De fet, ara, parlant de la mort i del futur de l'espècie, crec que ho esteu pensant molt en els últims anys i forma part ara del plantejament, sí, ara que hi ha la retirada, del col·lapse, no? I del final, una mica, de la civilització, de l'espècie, no?
Sí, ara, precisament per això, també ara ha sortit, acaba de sortir el llibre en català, ara llibre sobre el futur de la humanitat i RBA, sobre el porvenir de l'espècie, no? que són un tema que a mi m'ha sempre tocat molt de prop i que el passat, o intentar entendre el passat i treballant per enginyeria inversa, el que m'ha conduït els últims anys de la meva vida és a pensar en el futur, és a dir, a poder intervenir, a poder ajudar a construir i produir un futur humà molt millorat, perquè les condicions en què estem en aquests moments, doncs molt pròximes a un col·lapse probable, doncs no són unes condicions en les quals es pugui tenir una existència tranquil·la, no? Mm. I realment això, aquest desconcert, que tothom se n'adins i que es viu, que la pandèmia ens va ajudar encara que el veiéssim més clar, ens ha fet sentir el que realment som, no? Mm. Una gent molt intel·ligent, molt conscient, però molt dèbils estructuralment i molt imbècils perquè no prenem solucions, decisions que haurien de prendre.
De fet, a vostè l'han acusat alguna vegada de ser catastrofista, però li he de dir una cosa. L'any 2020, en plena pandèmia, va dir que anàvem camí d'una guerra mundial, 2022, sí, sí, i tenim una guerra a Europa i un senyor com el president Biden parlant de l'Armageddon.
Doncs sí, i em sap molt de greu que les notícies moltes vegades que permeten, quan estàs prospectant l'espècie, no siguin les que voldríem. M'hi m'han dit moltes vegades que sóc un apocalíptic i tal i tal, però també jo penso que les coses tenen aquests punts de no retorn i que els humans ho estem fent molt malament. I quan fan les coses malament heu de pensar que la nostra espècie és molt responsable del que fan malament, perquè és l'única consciència planetària que hi ha.
Mm-hmm. Després, deia que el dia 17 surt aquest llibre, que es diu El futur de la humanitat, amb ara llibres, que és aquest decàleg amb propostes per, que la humanitat sí. ha de seguir si vol sobreviure. Però després hi ha un altre llibre que dimarts que ve surt, que es diu La caza en la evolució humana, sí, sí, d'Almuzara, no?
I una col·lecció de Salvat, que sortia amb Tataporc, una col·lecció...
També,
de... Estic, bé, tot això, diguem, s'ha concentrat al final, no? Que deies tu abans. Doncs ha set, diguem, que són tants aquests finals explosius. Jo sempre dic que volíem marxar tirant coets i, bueno, doncs és això, no? De parar al nivell d'estar de actiu, no? De que les coses s'han de fer. Des d'ara estic en un moment aquest d'acumulació de feines, treballs, llibres que van sortint els que has anat citant, no? I que estic molt content perquè reflexen bastant la meva forma de ser i també reflexen bastant la meva forma de treballar amb equip, no? Per mi, els equips, l'equip de Tàporca, l'equip del Romaní, l'equip del Rovira i Vigili, de l'IPES, tot això ha estat molt important en la meva vida, no? I he estat modelant aquests equips que m'he anat modelant.
Acabo perquè són 11:45 del matí i deixo perquè la feinada que teu del Carbonell abans d'arribar al mes de febrer és intensa i després encara més, no? Però volia preguntar si aquest final que deia sempre explosiu, com serà el dia que, de la retirada? Com te l'has imaginat?
Me l'imagino, va, com sempre, com una gran juerga, no? Les coses s'han de celebrar d'aquesta manera, com una gran juerga, bueno, una o dues. Però tampoc sóc d'aquests, una vegada, continuar pensant, treballant, com dic el mateix. Descobrir la jubilació també és una gran descoberta important, perquè el que fa és permetre't treballar amb més lucides.
11:45 del matí, sempre és un plaer sentir-lo i crec que m'agradarà sentir-lo ben aviat també quan surtin tots aquests llibres i puguem tenir una conversa a l'estudi cara a cara algun dia de la pròxima temporada. Sí, sí. Si podem fer-ho seria estupendo.
Ho farem, ja saps que ho farem perquè m'interessa molt que reflexionem sobre això, no?
Evidentment.
Perquè el tema de llegir aquests llibres és per reflexionar.
Eudald Carbonell és arqueòleg, codirector de les excavacions de Tapuerca i de l'Abric Romania, Capellades. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Les 11:31, fem una petita pausa i de seguida, si voleu enviar missatges, encara podem fer-ho, avui que estàvem tenint debat al voltant del català, del Super 3, de les referències, de l'imaginari col·lectiu i d'aquesta crisi que hi ha hagut en l'última dècada o mitja dècada, si voleu explicar-nos com ho heu viscut com a pares, veure que potser no teníeu tots els referents audiovisuals infantils que volíeu i què heu fet per combatre-ho, ho podeu fer-ho a través de notes de veu breu, sisplau, al WhatsApp del Via Lliure, al 606-25-64-39, o comentaris a través de Twitter. Ara de seguida tornem, vinga.
Lliure, amb Xavi Bundó.
Hola, te'n recordes? Ara farà un any que em vas agafar el telèfon. Ho donava tot per perdut. Volia deixar de patir i va ser l'única persona que em va saber ajudar. Gràcies, perquè la teva ajuda va evitar que acabés amb la meva vida. I tot i que no sé el teu nom, mai oblidaré el teu número.
Si tens pensaments suïcides o coneixes algú en situació de risc, truca al telèfon d'atenció sanitària 061 Salut Respon. El suïcidi s'evita parlant-ne. Triu la vida.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Aquest mes, la Vinoteca de Gourmet La Vanguardia et porta la selecció especial de Tempranillo. Tres zones diferents i l'expressivitat d'un mateix raïm a través dels grans vins. Vela de Ribera del Duero, Finca Sobreño, Crianza de Toro i el Rioja Vega Edición Limitada. Sis vins negres valorats en 75 euros, ara per només 45. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Arabing.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta l'escorxador.
Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona. 3, 2, 1, rostir!
Preparats per la batalla.
Un home que està sempre mirant els núvols, i no perquè sigui meteo, sinó pels petes que fuma, Abel Caral! Un home que està tocat per la Saligarda i que és possiblement l'única cosa que el toqui, Martí Oliveres!
Llams i trons a dojo, i a més...
Vicenç Martí contra tots.
Descarga com l'onimus, el conolimus, no sé com diuen aquests núvols, que us els inventeu. I us inventeu, perdona que te digui, les previsions.
L'Escorxador, nou capítol a RAC més 1, presentat per Guillem Estadella.
Moltes gràcies!
Escolta la l'app de RAC 1, a RAC1.cat i al canal de YouTube de RAC 1. Tots som
més
1.
El vermell d'un gran reserva, el taronja de les melmelades i les carbasses i els bolets, el groc a les fulles que cauen, el verd a les que es queden, i les millors postes de sol acaben en rosa mentre se sopa. Ara, amb un 25% de descompte, torna a somiar on els colors donen vida a la tardor. Paradores.
Aquest mes, la Vinoteca de Gourmet La Vanguardia et porta la selecció especial de Tempranillo. Tres zones diferents i l'expressivitat d'un mateix raïm a través dels grans vins. Vela de Ribera del Duero, Finca Sobreño, Crianza de Toro i el Rioja Vega Edición Limitada. Sis vins negres valorats en 75 euros, ara per només 45. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Arabing.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1... Arrancada contundent.
Apunteu-ho bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a RAC1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh?
No, no, escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC1.
Últims dies. Inscriviu-vos-hi fins al dimecres 12 d'octubre.
Festa d'esport i ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració de Matlle Origen, Coptering, Mizuno, Vermuts Miró i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. A RAC 1, Dia Lliure. Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó.
Les 11 i 35 minuts, i com si no hagués passat el temps... Però i tant que ha passat el temps. Malgrat, en fi, l'ombra de Son Goku és allargada, allargada, allargada. Fa 32 anys... És que és la... 32 anys de l'estrena de Bola de Drac a TV3. Encara no s'ha trobat un fenomen comparable, perquè, a més, ja no és d'aquell moment, sinó que encara continua a ser-hi. Aquest boom de l'animació en català que arrossegui en massa l'audiència infantil i juvenil. Al costat de Bola de Drac, també, d'aquella època, hi ha els records de sèries japoneses que van impulsar la popularitat del Super 3, com el Doctor Slump, com Musculman, com Ranma, com Doraemon, en fi, una pila de produccions similars. Aquest és un tret distintiu que va haver-hi en aquell moment i que va impulsar clarament un canal infantil o una proposta infantil que va triomfar molt, no? L'aposta persistent que va haver-hi per sèries japoneses als anys 90 i 2000 i que va consolidar la cultura de l'animació que ha quallat a Catalunya més que en qualsevol altre lloc de l'Estat, no? I un dels reptes del nou Super 3 que s'estrena demà és a veure quin és el filó, quines són les tecles que s'han de tocar perquè generi no un fenomen Bola de Drac perquè és irrepetible, sinó una capacitat d'atracció de públic com va ser aquells anys 90. Mentrestant, o 2000, mentrestant, és cert que en els últims temps, estem a 2022, doncs bé, l'última mitja dècada o dècada pràcticament, és cert que trobar continguts audiovisuals en català atractius per la canalla, que fossin transversals, com ho va ser-ho el Super 3, ha estat pràcticament una heroïcitat. Ens ho explicaven oients a través del WhatsApp del Via Lliure, el 606-2564-39, com el Joan Manel, com la Cristina o com la Marta.
Clar, hem hagut de buscar per internet el mateix Bola de Drac, per exemple. Hem hagut d'estar rastrejant capítol per capítol fins poder tenir bona part de la sèrie. Però, clar, és una tasca quasi arqueològica.
Els meus germans, el que fan amb els seus nens quan li posen dibuixos és buscar-los per internet. I, clar, la gran majoria de les vegades estan en castellà.
I en el moment en què vam començar a posar audiovisual en castellà en el nostre fill, va començar a jugar, a imaginar Munts, en castellà.
Clar, això és el que va passar, efectivament, davant de l'alternativa que hi havia, molt àmplia, molt atractiva també, de l'audiovisual infantil en castellà, canvia l'imaginari, canvia la manera de pensar, la manera de jugar, la manera de relacionar-se, no? I això també té impacte amb les xifres que m'ha explicat a primera hora del matí, que en l'última dècada i mitja, l'ús del català a nivell infantil, a les escoles, entre els amics, ha caigut en picat. Si, com ells, voleu dir la vostra també, de què ha passat aquest temps, ens ho podeu fer, insisteixo, al WhatsApp del Via Lliure, amb una nota de veu breu, sisplau, al 606-25-64-39, a través del Twitter del Via Lliure. A aquesta hora, per analitzar què és el que ha passat, on érem fa aquestes dècades, on som ara i cap on anem a partir de demà, ens acompanya qui va portar justament Bola de Drac a Catalunya, l'exdirector de programació de TV3, Oleguer Sarsanedas. Senyor Sarsanedas, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, hem parlat alguna vegada d'aquest efecte, però m'imagino que cada cop que tornem a trucar a la ràdio per preguntar-li, clar, és que la petjada és increïble, perquè és que avui encara, jo el podria trucar d'aquí 10 anys i continuaríem explicant que la petjada de Bola de Drac continua sent-hi.
Bé, perquè és una sèrie que tu mateix ho has dit ara fa un moment, és a dir, és bastant irrepetible, és una gran sèrie, una gran obra d'un gran dibuixant, l'Akira Toriyama, i aquestes coses es produeixen de tant en tant, és a dir, fa moltes dècades doncs hi havia una generació que era del Tintín. Ara encara estem a les generacions, perquè això dura més d'una generació, de Bola de Drac. Són fenòmens que passen cada molt temps i que tenen la virtut que poden perllongar-se en el temps, perquè precisament les generacions no se'n cansen, diguem-ne, sinó que una darrere l'altra continuen consumint-lo. Tu has dit ara fa un moment que la dificultat que tenien els pares per trobar productes audiovisuals en català en els últims anys, etc. Sí. Clar, un dels raonaments que hi va haver en el moment de Bola de Drac, que era el moment fundacional del Club Super 3, sí, era que difícilment podíem tenir una televisió pública nacional de Catalunya sense que una de les nostres més grans prioritats fos la programació pels infants. És a dir, els infants són el futur d'un país, són el futur d'una cadena de televisió també, i per tant ha de ser una prioritat absoluta. Crec que una de les coses que pot haver passat en aquests anys, diguem-ne, de penúria, és que la programació infantil, el trobar sèries o repetir sèries, tornar a comprar drets de sèries que ja es tenen i que ja estan doblades, ha deixat de ser, o va deixar de ser, una prioritat de les més altes de la televisió. Jo crec que ho va ser, i va ser un èxit, i el Club Super 3 va esdevenir un dels clubs amb més membres d'aquest país, precisament perquè ens vam posar com a prioritat que fos així, que els nens de Catalunya tinguessin uns productes amb els quals es poguessin identificar, que crear, diguem-ne, una moda, crear un fenomen social, de fet. Això havia de ser una prioritat. Jo crec que ha de continuar sent-ho.
Sobre aquest punt, no oblidem, de totes maneres, que ara estem parlant de Bola de Drac i moltes més sèries, eh? I sense, només amb Bola de Drac no es construeix un canal com el Super 3 o una programació, no? Hi havia moltes altres coses que es van fer molt bé, no? Es va crear un club, no? I es va crear un espai de trobada i un fenomen. Però és cert que, si ens centrem en Bola de Drac, les crítiques que van caure van ser enormes. O sigui, aguantar aquell Bola de Drac, particularment parlo de Bola de Drac ara, però aguantar-lo en aquell moment en què hi havia, semblava que ningú del públic adult li agradava i que fins i tot li semblava ofensiu, devia ser gairebé una heroïcitat en aquell moment.
Va ser dur, però, vaja, teníem les idees, jo particularment tenia les idees molt clares. És a dir, jo crec que moltes de les crítiques, fins i tot hi va haver qui, diguem-ne, va arribar al Parlament de Catalunya, hi van haver polítics que van intentar sucaripar, en fi, etc.
Josep Antoni Duran i Lleida, sense anar més lluny, demanava que es deixés
d'emetre. Sense anar més lluny, efectivament. Però jo el que deia, i mantinc, és que tot això procedia d'una lectura de bola de drac molt superficial, que simplement es van quedar amb unes formes, no van intentar entendre què era la història aquella. És una història, a veure, per ser clars, procede, és una recreació d'una faula budista del rei Miku. I és, com totes les faules orientals o occidentals, bàsicament un combat entre el bé i el mal. Aquest combat entre el bé i el mal pren unes formes que són gairebé metafòriques, diguem-ne, d'un combat. En aquest cas, és un combat que té totes les formes de les arts marcials. Però la història de fons és una història, diguem-ne, ja dic, d'arrel budista, per tant, és de pau i de convivència i de compassió. És una història perfecta, diguem-ne, perfecta per tots els públics, per tothom que tingui l'interès de mirar-s'ho sense prejudicis i que vulgui aprofundir-hi. A veure, els meus fills són de la primera generació de Bola de Drac, són unes persones que no els hi he vist cap tret violent ni de confondre la realitat amb la ficció, que eren les coses que ens deien.
Es deien,
no?
Sí.
En fi, jo ho tenia molt clar i vaig aguantar el tipus i la cosa es va fondre. Suposo perquè els nens a casa seva deien, escolta tu, deixeu-vos d'històries i deixeu-me mirar Bola de Drac, no?
Va ser tal el fenomen que, en termes d'audiència, avui és incomparable amb res, el món no era el mateix, però aquell Super 3 tenia shares entre la població infantil, no parlo entre tot el públic, però shares en la població infantil, és a dir, la població que hi havia infantil veient la tele en aquell moment, del 90, en alguns moments del 95%, o sigui, el domini era absolut. I això perquè, efectivament, en aquell moment la competència era mínima, certament, en d'altres canals, però també en l'àmbit de la resta de les plataformes que, evidentment, ni sabíem que existirien, no? Sobre aquesta pèrdua de presència, ara mateix és veritat que el Club Super 3 té shares del 0,4-0,5%, que són baixíssims, no? Sobre aquesta pèrdua d'influència, Òmnium Cultural en va publicar fa poc un informe titulat Propostes pel futur del català en llengua i mèdia. Un dels seus autors és en Pol Cruz Coromines, membre també de la Comissió d'Audiovisual de la Plataforma per la Llengua i que ens està escoltant aquesta hora del matí. Què tal, Pol? Molt bon dia, benvingut al Via Lliure.
Hola, bon dia, gràcies.
De fet, citava abans un fragment de l'informe quan he parlat del tret distintiu que ha representat a Catalunya aquest èxit de les sèries d'animació japoneses, perquè, clar, la qüestió de ser distintiu segurament és una de les claus per tornar a treure la canalla, no? És molt difícil amb l'àmbit que hi ha ara mateix tan obert i amb tantes possibilitats que capturar aquest públic de nou, no?
Sí, el que passa que en aquest sentit t'ho deies abans, eh? És a dir, fa uns anys, com que es van prendre les decisions correctes, es va cultivar una indústria que a Catalunya és especialment forta i que és una indústria que en català segueix sent viva, o sigui, encara en seguim vivint. Quan als cinemes es programen pel·lícules de Bola de Drac o es programen pel·lícules del detectiu Conan, o fins i tot es programen pel·lícules com aquesta sèrie que s'acaba de comprar ara, que té, en principi té una sortida comercial molt bona, que és Els Guardians de la Nit, els cinemes segueixen volem programar la versió catalana d'això. És a dir, aquells nens segueixen anant al cinema consumint en català aquell contingut perquè el coneixien de quan eren petits. I el més important, que és que aquests ara joves, d'aquí un temps, segurament tindran fills, i són molt bons prescriptors. Clar. Per encomanar, diguem-ne, aquest hàbit de consum als seus fills, i el que hem de fer és donar-los contingut perquè puguin, diguem-ne, això, traslladar aquest hàbit de consum als més petits, no?
Fixa't que alguns oients ens parlaven d'activisme lingüístic, és a dir, que davant del que consideraven que era una no alternativa, han estat fent recerques, ja podem dir així, il·legals de contingut que ells van gaudir perquè els seus fills en gaudissin, no? Perquè consideraven que l'aposta actual o la proposta actual no era suficient, que els seus fills triaven una altra cosa si els hi deixaven triar.
Sí, clar, vull dir, jo no tinc fills, jo tinc nebots, però m'he hagut de buscar la vida també per buscar continguts en català i he recorregut a eines de pirateria que es feien servir els anys 2010, però exacte, que si vols trobar continguts en català, doncs hi has de recórrer i al final pues, estan mirant cada dia les mateixes pel·lícules perquè tampoc hi ha gaire contingut nou.
Oleguer Sarsenedes ens deia ara fa uns instants, segurament el tema és la prioritat. Quan als anys 90 es tenia com a prioritat que aquest públic consumís productes en català, es va fer bé i es va aconseguir. Des del teu punt de vista, Pol, que has estudiat la qüestió, es va perdre la prioritat fa uns quants anys?
Sí, jo crec que és molt clar i que hi ha hagut factors que han perjudicat l'audiència del Super 3 de manera molt més gran que la que s'ha perjudicat doncs, els canals en castellà. És a dir, el Super 3, la seva audiència ha caigut molt més del que ha caigut l'audiència general dels competidors en castellà, Boeing, Disney Channel, Clan TV, sense anar més lluny. Entre l'audiència dels 0 fins als 13 anys, el canal més consumit era Boeing, que tenia un 15% d'audiència, i el Super 3 tenia un 3,5%, mentre que el canal públic de Ràdio Televisió Espanyola tenia un 7%. No? Per tant, hi ha problemes específics en el cas de la nostra programació. En aquest informe ho denunciàvem. És a dir, moltes sèries amb una sortida comercial baixa, fins i tot algunes de mudes, que això ens semblava inexplicable, poques eines que tenim per difondre el català, i el Super 3 tenia programades 4 o 5 sèries que són mudes, no? Poca estratègia per aprofitar que nosaltres tenim presència al territori que els competidors, diguem-ne, en castellà o les grans plataformes no tenen, que és una cosa que s'havia fet bé també anteriorment, en els anys dels quals parlava el senyor Sarsenedes. La festa dels súpers al final és dur el terreny físic els continguts de televisió per aprofitar que nosaltres tenim aquesta proximitat, no? I un altre tema que comentava, per exemple, doncs, ara fa un parell d'anys, crec, l'Arnau Rius, doncs és el tema de manca de publicitat targetitzada als pares, fora de la bombolla, diguem-ne, catalanoparlant, per intentar doncs, trencar membranes socials i fer que aquests continguts també arribin doncs, més enllà. No? Mm-hmm. Tot això són mancances que hi ha hagut fins ara i que ara sembla que, pel que s'està anunciant, doncs, la cosa té millors perspectives.
Des del teu punt de vista, quan s'acomiada la família dels súpers, es distancia l'audiència d'alguna manera?
A veure, pel que hem llegit, la família dels súpers, crec que era ahir la Laia Cervera, una entrevista a VilaWeb que ho explicava molt bé, la família dels súpers és un producte que deixa de tenir sortida i deixa d'agradar. I a més deien que cada vegada agradava més a un públic més petit. Per tant, segurament és un model esgotat quan se'n va a la família dels súpers i s'ha de trobar una nova fórmula, que és el que ara sembla que s'està anunciant.
S'ha de liar, diguem-ne, per tant, en aquest nou paradigma, perquè, clar, podem parlar dels 90 i del que estem sentint, no?, Club Ifaximàtic, però allò era un món que no coneixia internet als principis dels 90, no?, que no coneixia l'arribada de plataformes, que no coneixia la competència, no? Ara què s'ha de fer? S'ha de tirar, segurament, cap al que, d'alguna manera, s'ha anat apuntant, que seria el nou Super 3, que és xarxes socials, internet, fer un entorn transmèdia.
Exacte, és a dir, nosaltres és el que proposàvem, és a dir, que no estem parlant ara de propostes TDT-cèntriques, per dir-ho així, sinó que siguin tan fortes a nivell digital com a nivell de la TDT, que segueix sent una finestra important i que no hi podem renunciar, però evidentment el pes fort també ha de ser a nivell digital. I en aquest sentit, l'única mancança que sí que cal seguir denunciant és que aquesta reformulació del Super 3 és una reformulació doncs específicament de l'espai del Super 3, que va dels 0 als 13 anys, dels 3 als 13 anys, és igual, però que segueix havent-hi el gran buit que fa més de 10 anys que estem denunciant, que és que no hi ha un canal multiplataforma pels joves i pels adolescents en català. És a dir, per exemple, doncs, Ràdio Televisió Espanyola té un canal que és 100% digital, que es diu Plays, però que va dels 15 als 35 anys i que té un impacte a xarxes socials molt alt. O sigui, té més de 800.000 seguidors a YouTube, més de 500.000 a TikTok. Vull dir que segueix sent una reivindicació vigent perquè aquest nou Super 3, encara que estigui segmentat entre dues franges d'edat, una mica més petits i una mica més grans, segueix arribant fins als 13 anys. Per tant, la reivindicació de la corporació, que segueix havent-hi manca d'estratègia en català pels joves, això segueix vigent.
8 minuts i les 12 del matí. Doncs a veure, que hem explicat d'on venim, on creiem que estem. Anem a veure com serà aquest nou Super 3 que arrenca demà. només pot començar bé si sona Guillem el Kuwait a través de la nova família o de la nova manera d'entendre el Super 3. Ara citaves a Laia Cervera, doncs mira, la tenim en línia ara mateix, la cap del Departament d'Infantils de TV3. Què tal, Laia, com estàs? Bon dia.
Bon dia. Mira, constipada, però bé.
Està bé, està bé. Si només és constipat, no passa res. Sí. Escolta, Laia, t'he de dir una cosa. No sé què tal porteu la pressió, perquè suposo que entre tots, però hi ha una... Això és bona notícia, jo crec. Hi ha una expectació infantil entre pares i, evidentment, també dels mitjans de comunicació sobre el Super 3, que feia molt de temps que jo no recordava.
Ho entenc perfectament. Perquè és una cosa que va molt més enllà del que són purament els continguts audiovisuals i creiem que realment el Super 3 ha d'anar molt més enllà del que són els continguts audiovisuals. Uh-huh. Hem de formar part de la vida dels nens i nenes, com ho ha format part durant tantes generacions. O sigui que entenc perfectament aquestes expectatives. I sí que és veritat que nosaltres demà fem un punt de partida perquè el que hem fet és plantar com si diguéssim la base per créixer. O sigui, a partir d'aquí hem de créixer moltíssim. Ara, de moment hem fet uns grans canvis molt transversals i molt grans, uh-huh, que es plantejaran a partir de demà, però a partir d'aquí hem de créixer en continguts, hem de créixer en difusió, hem de créixer en moltes altres coses. És un punt de partida.
Mira, parlàvem d'aquest punt on hem arribat i deixa'm recuperar fa un parell de setmanes les declaracions que feia en aquest programa la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que quan sabíem, perquè havia sortit la data ja d'estrena del nou Super 3, li preguntàvem sobre això. Consellera, hem perdut una mica el temps amb el públic infantil pel que fa als continguts en català?
Clar, sí, segur. El que passa és que també és injust perquè també la gent cada vegada veu menys televisió en línia i aleshores la veu més en plataformes. Vull dir, no és el mateix l'oferta que teníem als anys 80 que l'oferta que tenim ara, això és evident.
I coincideixes, Laia, s'ha perdut una mica de temps amb tot això?
És que és com una mica la tempesta perfecta. S'ha perdut temps perquè els nens, no només passa aquí, passa tot arreu. Tothom és conscient, el que deia l'Oleguer Sarsenedes és molt important, tothom és molt conscient de la importància del públic infantil, però sempre és important, però poques vegades és urgent. Per què? Perquè els nens no voten, perquè els nens segurament no consumeixen tanta publicitat com els adults, perquè els nens no estan en prime time, i aleshores, a vegades, una cosa és el que és important, i això ens passa en el dia a dia també a tots, a la nostra vida personal, no? I altra cosa és el que és urgent. Mm-hmm. I a vegades doncs, els nens passen a un segon terme. Però sí, estic d'acord. És que és una mica la tempesta perfecta per això que et dic, no? Perquè no només és el fet de que els nens no sempre estan en el primer lloc, sinó que, a més, hi ha un canvi brutal pel que fa a la realitat, les formes de consum audiovisual, els gustos dels nens, el que dèiem també, ara fa tot just uns minuts dèieu, no?, que la família del Super 3, per exemple, inicialment agradava fins als 10-11 anys i últimament t'agradava fins als 7-8. Clar. Amb la qual cosa, que aquest és el problema inicial amb el que ens hem trobat, que vam fer uns estudis i vam comprovar que per als nens, el Super 3 era una cosa de nens petits, per als nens de més de 7, 8, 9 anys. I això és un problema perquè no és que no els agradi, és que el genera rebuig directament. O sigui, aquí tenim un problema gran, perquè si tu estàs fent un producte que a sobre genera rebuig, és una mica complex tot plegat. És un cúmul de casuístiques que fan que tot sigui molt complicat.
D'aquí la divisió, no?, d'aquest Super 3 SX3, no?, que és l'aposta que feu, que dividia els públics.
Exacte. Nosaltres ara farem dues. De fet, SX3, que no es llegeix SX3, és el Super 3.
Sí, correcte.
És com una mica el nom institucional, no? El Super 3 continua vivint perquè és una joia que tenim. Però, de cara als nanos, tindrem l'S3 per als nens més petitons. No volem tampoc marcar edats, perquè creiem que això és un procés molt personal de cadascú. Però l'S3, que serien nens doncs, que encara depenen molt dels pares per veure aquests continguts audiovisuals, miren reiteradament doncs, segons quins continguts, moltes cançons... Seria l'espai mic una miqueta, no? Que els nens doncs, encara molts no saben escriure o llegir, uh-huh, o tots just comencen. I després hi ha un espai, que és l'X3, que ja és per nens doncs, que bàsicament volen ser tractats com a nens grans. Diríem que aquesta és la gran diferència.
Entenc que dins d'aquest X3 és on es tornen a apostar fort per sèries com aquesta. Sèries japoneses, Inazuma Eleven, Kimetsu no Yaiba, Els Guardians de la Nit, Haikyuu... Suposo que aquí és on s'emmarca aquest X3, diguem-ne. Recuperar la glòria del que va significar les sèries japoneses per Televisió de Catalunya.
Sí, entre altres... Mira, per exemple, creiem que els nens X3, com que tenen unes formes diferents de consumir l'audiovisual, ja no compren el que és el format habitual televisiu. Amb tot el que això representa, no només és... Ah, no, anirem a xarxes, no és només això. És un format diferent, és molt més directe, és molt més horitzontal. A l'altra banda de la pantalla, doncs, hi tenen algú que pot tenir la seva data una miqueta més i que els parla d'una manera molt col·loquial. i temes que realment els interessen a ells, però això no ho hem de perdre de vista. Hem d'agradar als pares, evidentment, com a televisió pública, però sobretot els hi hem de resultar atractius a ells, perquè si no, no ens compraran. Per tant, hem d'anar molt al món de l'entreteniment, perquè hem de tornar a aconseguir, pel tema de la llengua, no?, que és la nostra prioritat bàsica, hem d'aconseguir que els nens i nenes tornin a jugar en català, o juguin encara més en català, si és que no ho fan. Per tant, hem d'anar a l'entreteniment, hem de resultar atractius, hem de formar part del seu dia a dia, molt més enllà dels continguts audiovisuals. Hem d'entrar a les xarxes, i tant que hem d'entrar a les xarxes, perquè sabem que les xarxes són il·legals pels menors de 13 anys, i això clar, ho hem de tenir molt clar.
Clar, 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 això però, és una contradicció, no? Clar,
clar, això és molt difícil de portar, no? Aleshores, nosaltres teníem aquesta casuística, no? Què fem? Donem l'esquena a les xarxes, i al final, després de molts debats, hem arribat a la conclusió que no podem donar l'esquena a aquesta realitat perquè els nens hi són. Per tant, nosaltres hi farem, ens hi trobaran, i ens trobaran en un format de xarxa. Però això no vol dir que els nens que ens segueixin hagin de tenir xarxes. Tot el que trobaran a les xarxes, que ho trobaran, també ho trobaran a les nostres plataformes i les nostres vies de difusió. Per tant, no els obligarem a tenir xarxes si no volen, perquè ho trobaran tot en les nostres plataformes. Això sí, amb un format diferent, no amb un format televisiu, sinó això que dèiem, no? Amb un format doncs, més dinàmic, més horitzontal, a lo millor amb vídeos verticals, més que no pas amb vídeos horitzontals, però en un espai segur. O sigui, generarem contingut segur dins de les xarxes i generarem un espai segur amb contingut de xarxa.
La veritat és que sona molt bé. Per cert, deixa'm dir que la Laia Cervera demà serà al Món a RAC1, i és el dia de l'estrena del Super 3, del nou Super 3, i que allà podrà explicar tots els detalls del que succeeixi abastament amb tot luxe de detalls, diguem-ne. Jo només vull una última pregunta, ja sé que això és més boomer, per entendre'ns, que per cert tindreu una hora boomer, però abans hem parlat, evidentment, sí, inevitablement de Bola de Drac, no? Clar, aquí hi ha hagut una cosa, que és que no l'hem tornat a veure en català des de fa